Un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir. Amb nosaltres ja a l'estudi Ramon Bernils, tenim en Jordi Casas i també en Domènec Miquel. Molt bon dia als dos.
Molt bon dia als tres. Bon dia.
Gràcies també per donar-me el bon dia i també el Raül, que està a l'altra banda de la peixera.
El 5, de fet som 5, el 5.
Sí, però el Sergio ve a partir de les 10 del matí. Però vaja, que està també preparant els diversos temes que tindrem avui. A veure, tinc diverses qüestions que volia tractar.
Doncs començant pel primer.
Va, a veure, és una que ens afecta de manera directa, tot i que la part més afectada és Cerdanyola. És aquesta... Saps? Perdona, digues.
No, no, no. Els 175.000 metres quadrats d'àrea comercial.
Sí, senyor. Vale. Molt bé. Sabia Domènec Miquel. Parlaria. Sí, senyor.
Sabia que em parlaria.
No sé què va, no explico.
Doncs mira, a veure, Domènec, li vols fer un resum al Jordi?
Sí, l'Incasol té aquells meravellosos terrenys que si en aquelles capes d'escombraries i que, per tant, diguéssim, doncs s'ha determinat que allà no es pot edificar perquè hi ha perill i de més, no? I aleshores, doncs, per comptes de fer-hi pisos, van decidir convertir-ho en una gran zona comercial. Diguéssim que serà la zona comercial més gran de Catalunya, que tindrà com quatre vegades el que és la Maquinista actual.
I això està...
A veure,
i mitja, on està no? Sigui... més això?
A la zona, diguéssim, d'allò al Castell, aproximadament.
O sigui, s'han requalificat...
A Cerdanyola a la dreta.
A l'esquerra, anar cap a Cerdanyola a l'esquerra.
A l'esquerra, al Castell.
Al Castell, al Castell de Cerdanyola.
Hi ha hagut una recolificació. A la Pasqua aquella, sí.
O sigui, el juliol, la Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar inicialment el Pla Director Urbanístic per a la delimitació i ordenació del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès. Mm. En aquesta operació s'hi preveu destinar més de 217.000 metres quadrats de sostre edificable a superfície comercial, una xifra superior a la Maquinista, que amb la futura ampliació arribarà als 145.000 metres quadrats. Tot això segons La Vanguardia. El pla director també recull, a més de la superfície comercial, 200 hectàrees d'espais lliures, 24 hectàrees d'equipaments, la construcció de 4.700 habitatges. Això sí, també hi haurà zones per a empreses vinculades al Parc de la Ciència i la Tecnologia del municipi de Cerdanyola, que representa que aquella zona doncs havia de ser especialment destinada a ciència i tecnologia. La Vanguardia va explicar ahir, curiosament, que la posada en marxa de la tramitació del pla es va fer per encàrrec de l'aleshores conseller de Territori i Sostenibilitat, el santcoatenc Lluís Recoder, dos dies abans de la seva dimissió.
Bé, és una seva especialitat, no? Sí, dos dies abans aprova l'àrea aquesta i el mateix dia que entra el Santi Vila per la porta concessiona la... Bueno, privatitza la Tella, no? Sí, està bé. Té un currículum brillant, no? Quan es faci escriure la història dels seus dos anys de conselleria, realment serà una cosa de traca i mocador.
És un expert en xutar pilotes endavant i que se les trobi un altre.
Jugador de rugby total.
Jo no sé.
Pilota endavant.
Jo, a veure, jo, això en sap més el Domènec, però jo ja recordo que el Pla General Metropolità preveia entre Sant Cugat i Cerdanyola una sola... Com es deia allò?
El centre direccional.
Que mai es va fer, perquè les previsions aquelles en van anar enorris, no? Les previsions del creixement demogràfic, de creixement econòmic, de tot, no? Perquè al cap de 4 dies venia la crisi, no ho sé, vull dir, realment això es necessita, és que no ho sé, és que els números, aquests números em depassen a mi, és que no, en aquests moments de crisi, no ho sé. Perquè això que es planteja a llarg termini o quin és?
És l'aprovació inicial, per tant...
No sé, jo...
Ara es presentaran al·legacions... Vull dir que...
Sí, això es presentaran al·legacions, a veure, ja ha despertat tota l'oposició del comerç, i sobretot el petit comerç.
Home,
evidentment,
tu mateix.
Perquè és clar, a veure, això que pot és acabar de desertitzar les ciutats,
vull dir, perquè estem perquè... parlant d'una cosa macrobrutal, no?
Més gran que la Maquinista.
Que és el doble, no? Perquè
gairebé el doble, sí.
Si la Maquinista amb l'ampliació no arriba, doncs no ho sé, tu i jo.
Coses... Amb l'ampliació serien 145.000 metres quadrats, bueno, la Maquinista, i en aquest cas doncs ens n'anem
a 200.000 ja d'entrada, ja.
Sí, per tant.
No sé, em sembla una brutalitat, no? No ho sé. Sí. Són coses que em depassen. És que els cervells que ho pensen i que ho programen, no sé, m'ho haurien d'explicar. És que jo no sóc capaç de ser que no tinc una mira, prou mira d'altures, no? Però no sóc capaç de copsar-ho jo.
No, més que res que... Bon dia, Sam.
Bon dia, Sam.
És que una mica, diguéssim, aquests models que agafem doncs poden funcionar en altres latituds, però aquí no. Vull dir, aquest model funciona perfectament als Estats Units, però vull dir, aquí no és això. I el que anirà, en tot cas, és en contra del petit comerç local. Això és evident. I
per això és terme, local, això és terme de Cerdanyola. És terme de Cerdanyola, ja.
Totalment terme
però,
de Cerdanyola.
Bueno,
però frega
a mig camí, mig camí. Sí,
no, no,
sí, sí.
Però és igual. Això afecta igualment a Sabadell i Terrassa.
Dic efectes jurídic-urbanístics. Sí. No, que evidentment l'impacte comercial el tenim aquí a la cantonada.
Sí,
no,
sí.
No? I això no...
Bé, veurem.
no ho sé.
L'Ajuntament de Sant Cugat diu que vol veure exactament quin projecte s'hi vol tirar endavant abans de presentar-hi al·legacions.
Bueno, d'entrada cal veure que és com el Barcelona World i totes aquestes coses, cal veure que en què es concreta tot això, no? Perquè, clar...
No, i després, per una altra banda...
Però faltaran promotors, no?
Com no, segons la Vanguardia, ahir hi havia empreses interessades a tirar endavant tota aquesta superfície comercial. De fet, ho deia en plural, a més, eh? Empreses interessades o companyies interessades, societats interessades...
Vale, molt bé.
Algú deu haver-hi negoci, sí.
Sí, però també a Madrid hi ha molts promotors que han de tirar endavant la proposta de l'Adelson, etcètera, etcètera. Jo, de moment, no he vist ni un euro sobre la taula.
Sí, sí. I aquell macrocomplex que s'havia de fer aquí a Sant Cugat, també...
Diversia, es deia?
Sí, el Diversia, eh? Sí, lúdic i això, que tampoc, doncs, ha quedat en res, no?
Es parla de 4.000 i pico habitatges, si no m'equivoco.
4.700, ara...
Quants habitatges hi ha buits entre Cerdanyola i Sant Cugat?
No, hi ha Sant Cugat, només.
Ah, entre Cerdanyola i Sant Cugat, quants habitatges hi ha buits en aquests moments? Vull dir, que no ho sé.
4.714 habitatges lliures i protegits.
Vale. Del vent.
La protecció oficial, s'entén.
No, el que passa és que, a veure, aquí hi ha dos conceptes que són diferents. Eh? Un és de que no es venguin habitatges i que no s'ocupin els habitatges, i una altra cosa és que no es necessitin. És a dir, per les projeccions demogràfiques pots veure que tu tindràs una necessitat d'habitatges. Una altra cosa és de que, si no hi ha manera d'obtenir una hipoteca, doncs tu no puguis accedir a l'habitatge i continues visquent a cases pares, eh? Que això és diferent.
Sí, però,
són dos conceptes diferents.
Sí, s'haurà de lligar les necessitats amb les d'allò. Però, clar, és que les previsions demogràfiques, que ja sé que les previsions demogràfiques estan fetes per no complir-se, com passa reiteradament, però les previsions demogràfiques no és precisament de què tindrem aquí un creixement demogràfic de traca i mocador.
Jo crec que, a més, de les vivendes ocupades n'hi haurà moltes que es desocuparan. En un futur proper, perquè clar, la corba de natalitat ha baixat i la corba de la immigració també ha baixat, amb el qual de què, Moreno, necessites més espais de vivenda, ans al contrari.
Bueno, no sé, jo a mi això em sembla una... No sé, em sembla una...
De fet, passejant per Sant Cugat, veus que encara hi ha molts i molts blocs.
Bueno, que Can Mates i Can Volpelleres n'hi ha molts, sobretot, jo diria més a Can Volpelleres que a Can Mates, n'hi ha molt encara.
Sí.
Home, i si passeges de vespre, que veus, diguem-ne...
Els llums, no?
Sí, que és el... I veus home, és quan es
qui
veu,
hi ha i qui clar, no hi ha, realment, a són veure, llocs fa molt, fantasmagòrics.
No fa molt, em sembla que has parlat de l'obament d'una ocupació d'un 50%, em sembla. Ara igual és del 55%. Bueno, a part de tots els terrenys que hi ha per edificar, perquè hi ha molts buits encara, vull dir, no és només el que està acabat.
Sí, sí.
Bueno, no ho sé, noi, escolta, d'aquí una temporada en tornem a parlar d'això, a veure què ha quedat de tot això. Ara, jo, de totes maneres... La dada aquella que has donat també és significatiu i jo crec que és un element que un dia ho hem de reflexionar.
Quina?
Home, que l'aprovació inicial es fes el dia abans.
No, l'aprovació inicial no, La posada en marxa de la tramitació del pla. Es va començar a tramitar el pla.
La posada en marxa d'un pla d'aquesta envergadura, que es faci el dia abans, que prengui possessió el nou conseller, a més d'aquelles coses que potser és deixar-li el nou i dir, mira, noi, aquí tens això i ja estudiaràs, ja veuràs sorties endavant.
Home, jo tinc moltes ganes de preguntar-li a l'alcaldessa Mercè Conesa si ho sabia, això, que un Sant Cugatenc, conseller de Territori i Sostenibilitat, posava en marxa la tramitació d'aquest pla.
No, probablement no tenia per què saber-ho, probablement no. No, jo crec, no?
Home, però afectant directament Sant
Cugat. Bueno, però els conselleristes...
Mercè, una trucadeta.
Els conselleristes, els propis contactes i les seves pròpies dinàmiques, vull dir, no ho sé.
Bueno, sí, però això sona molt allò que ell tenia un compromís amb algú per tirar-ho endavant,
Jo...
Sona molt,
Hi ha una qüestió de fons que a mi sempre m'ha preocupat i des de fa anys que trobo que és una cosa que no s'afronta, que és als anys 60, els urbanistes de Barcelona, estil Oriol Buigues i altres, van generar uns models intervencionistes que recordaven una mica el despotisme il·lustrat del segle XVIII. Jo faig una intervenció urbanística aquí i la gent se n'hi va a viure. I aleshores, després, vas veient que aquelles previsions són completament falses. I aleshores, el fòrum no va complir les seves expectatives. Tu passeges de vespre, que és el termòmetre real per la Vila Olímpica, i tampoc ha complert les expectatives. I així anar fent. És a dir, que tu diguis, ara vaig a fer això aquí, en base a no sé quins estudis o quines idees, i veuràs que ens morirem d'èxit. Això no és necessàriament veritat. I a més, estic segur que, per exemple, aquests 417 vivendes, el nivell de pagament que requeriran encara que siguin de protecció oficial, en aquests moments està més enllà de l'abast de moltíssima gent, amb el qual tampoc tens el gran èxit assegurat. Però sempre va viatjant aquesta idea de que quan un urbanista o un polític et diu farem aquesta intervenció aquí i ens morirem d'èxit, això no és veritat. No és veritat, és una especulació, és una tentativa, és una idea, no és un fet. I sempre ho donen com a factual. Ja ho veuràs, fem aquesta inversió al sud de Tarragona per compensar del fracàs del senyor Adelson. Això tindrà un èxit segur. Ah, sí? Vols dir? Vols dir? Hi ha aquesta idea de l'èxit forçós que em sembla... completament errònia.
Bueno, i després suposo que hi ha una altra qüestió, no?, amb tot això. Suposo que hi ha uns senyors aquí que necessiten invertir uns calés, m'imagino, eh? I llavors suposo que aquí també és un element determinant, no? Vull dir, que hi hagi uns senyors que estiguin disposats a invertir uns calés, pues, si hi ha gent disposada a invertir uns calés, s'ha de generar el negoci, no? I potser en aquests casos sí que és veritat que hi ha un calé que avui està flotant que hi veu una possibilitat de negoci, bueno, però ja es veurà, no?
Sí, de totes maneres, l'habitatge, diguem que hi ha allà, penseu que com que s'ha expropiat, bueno, hi ha la Junta de Compensació de tot el polígon, etcètera, etcètera, hi ha tota una sèrie de propietaris que se'ls compensa justament amb habitatge lliure, eh? Vull dir que l'habitatge que allà no serà tot habitatge protegit ni molt menys, eh? Hi ha una part que sí que efectivament és d'incasol, però hi ha una part que no, eh? Que és el que s'han compensat
els
altres
paga,
propietaris, eh?
La paga dels
propietaris. Bueno, propietaris que estan contentíssims perquè des de fa 3 o 4 anys que ells van haver de pagar la transmissió i tots els impostos de la transmissió. I quan podran fer els habitatges en allà, ja en parlarem si seran ells els seus nets, eh?
Ja, ja.
Bueno, però l'habitatge és un més a més.
Però de moment Hisenda s'ho ha cobrat, eh? Vull dir, no, això és el que em refereixo.
Però l'habitatge sembla que és un més a més. Sembla que el gros és la part comercial, no?
Home, la part comercial, els metres que apareixen són...
De fet, si no m'equivoco,
la part comercial
en una zona no que ja té tot una, molts habitatges que no es van anar a fer. A la part dreta de Cerdanyola, no estava anant cap a Cerdanyola a la part dreta, no estava també previst tota una àrea, uns habitatges que arribava fins al que seria la Franja Verda, ja tocant a Sant Cugat, no havia també una gran urbanització prevista, també?
No, sé no massa en allà, no.
No?
No, no, és anant a Cerdanyola és a la banda esquerra, la banda, diguéssim, que
ja, no, el senyor però jo pensava que a l'altre costat hi havia una cosa prevista de...
Poca cosa que hi havia a l'altra banda. Bueno, igual. Sí, poca cosa.
Que havia d'anar fins a la Franja Verda, fins quan els deia, fins a la... Bueno, és igual.
La Via Verda.
La Via Verda, no? Sí. Que havia arribat fins a la Via Verda ja tocant a Sant Cugat, però no sé, és igual.
Veurem, doncs. Tindrem temps per veure-ho, però vaja. Bueno. Els comerciants de Sant Cugat...
Ha sortit ara, això, la llum, ha sortit ara.
Ha sortit ara, sí. Vale. Sí, sí.
Sí, però s'està tramitant, diguem-ne.
S'està tramitant, aprovació sí, inicial. Pues, ara hi ha període per presentar al·legacions.
Pues, sí. trobo que podia haver sortit abans, no? Vull dir, si no és una cosa... No és pecat
de fet, l'aprovació no? Va ser el juliol. Però vaja, però, són aquestes aprovacions que queden...
Això dic una cosa que s'aprova el juliol, que sortia ara, hòstia, no estem parlant de fer un bloc de 10 pisos, eh? Vull dir que...
Home, és un bon moment perquè surti per això quan estan parlant de pressupostos.
Sí, bueno, per
de donar una mica d'il·lusió.
Sí, per això els pressupostos no crec que...
Això és igual que els anuncis de la loteria que també surten ara per desitjar-te bones festes i que juguis als quartos i a la millor toca la sort. Doncs aquesta notícia és igual.
Amb l'andorrana Montserrat Cavaller cantant, no?
Això mateix. Cantant que, pobreta meva, amb tots els diners que ha cobrat al llarg dels anys podria anar amb un dentista millor.
Bueno, patapam.
Bueno, i potser hauria d'anar-ho deixant això del cant, ja.
Sí, però és que com que ella va passar a la història entre moltes altres qüestions per aquella cançó que va fer ella i el Freddie Mercury,
sí.
Estan intentant refer aquell èxit.
Yeah. Però amb el Mercury serà difícil, eh?
Jo crec que també, i si no vigilen amb la Cavaller també.
Això em deia, que corri.
La seva filla també corre pels circuits aquests de l'òpera,
sí.
No?
Evidentment, sí. Però no és la mare,
ja.
Sí. No, ni ho serà mai.
Jo la mare, jo me recordo, jo em vaig fer cavallerista un dia, però jo el cavaller recordava aquells gorgoritos que no solen entendre res, cantant amb el Mercury, però un dia vaig veure, a més, a l'aire lliure, era a Itàlia, no sé, un lloc, amb un vent que fotia, representant una norma, em vaig fer cavallerista de per vida. Espectacular. Estem parlant d'una cavallera de 50 anys o 40, però espectacular, una cosa espectacular.
No, ja,
espectacular.
El que passa que és una senyora que enganya una mica, perquè tens la idea de que serveix per tot i que ella posa bona cara i és tan simpàtica, però en el fons és molt temperamental. I aleshores, com la Calas o com la Ferrier o com qualsevol de les grans. I aleshores hi ha coses que canta de collot de mico i hi ha coses que va justeta. I aleshores tothom ho posa tot al mateix sac. No. La seva rendició de norma no és el mateix que la seva rendició d'altres coses.
Que no en sap. Tots els cantants tenen un registre determinat. Sí.
Un registre i preferències. Preferències personals.
Però, la cabella del seu dia alçada de qualsevol... Bueno, espectacular.
Això és seguríssim. Que és una de les grans... diguem-ne, de la història de l'òpera, això no ho deia ningú. El que passa que tampoc és tot en bloc, perquè hi ha gravacions absolutament
visibles. El problema és que si només quedem la cabella dels últims anys fotent gorgoritos amb Mercury i amb...
Això es va posar molt de moda. Ho feia el Pavarotti, ho feia el Carreras. Tothom allò de barrejar-se amb el populatge i fer els anuncis.
Bueno, sigamos para bingo.
Més temes. El govern espanyol fa marxa enrere i permetrà que les comunitats autònomes es beneficin de l'impost sobre dipòsits bancaris. Ho ha anunciat el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, que ha dit que l'executiu tornarà a les autonomies l'impost a la banca el 2014. Montoro no ha precisat com ho farà, però ha dit que la recuperació d'aquest impost s'inclourà en la propera reforma fiscal prevista per a principis del 2014.
Caramba.
Bueno, però estupendo, el Mascolell estarà content.
Podran pagar les nòmines dels funcionaris?
Perquè, a veure, diguéssim, resulta que de totes maneres ja ha començat a denunciar que serà el 0,1 o el 0,2 quan la proposta catalana era el 0,3 o el 0,4. Amb la qual cosa, diguéssim, doncs, no són ben bé les previsions que hi havia. I en Mascolell ja ha dit que, de totes maneres, ara no ens comencem a fer moltes il·lusions, sobretot els funcionaris públics,
només cobrar una part de la paga. I a l'altra banda, també, esta és una que digui el CUIF. I l'altra és que, en teoria, això els usuaris no ho havien de notar, perquè això se'l tenia que menjar
la banca.
La banca, i ja veurem si ho notarem o no ho notarem. Aquesta serà l'altra.
Que segur que notaré.
No, però, home, jo dic així, però...
Segurament ens ho mandaran una comissió i s'haurà acabat aquí el pròpio.
Que tingui un petit dipòsit, vols dir?
Home, això és un impost sobre els dipòsits.
Sí, per això.
La idea era que això s'ho menjava la banca, que era una impost... És un impost sobre la banca pels dipòsits. No, els usuaris no ho notaran, no?
Ja.
Bueno, jo plantejo el meu dubte, al respecte, tinc dubtes jo. Si fa 4 dies et cobraven per imprimir-te el paper del saldo, tu, vull dir, no sé. Vull dir,
jo no crec en absolut que els bancs...
no ho repercuteixin.
Això s'ho empassin i s'ho quedin ells en
solitat. D'alguna manera ho repercutiran.
Això mateix. I segurament ja fa 6 mesos que estan tots tancats buscant la fórmula de poder-ho derivar cap a nosaltres.
O potser ja ens ho estan repercutint.
Sí. Per avançada, per si de cas, tu. No fos que es tiressin enrere.
Ara jo estic segur que la decisió del Montoro es deu a un viatge de Mascolell a Madrid per explicar-li coses d'economia bàsica.
Jo tinc la impressió dintre del maremàgum que vivim i el desastre integral que vivim, que jo crec que hi ha un cert feeling entre el Montoro i el Mascolell, no ho dic en conya, jo crec que com a economistes i tal, i com a persones que respecten, sobretot, no? El Mascolell és una persona que respecta, jo estic segur que un cert feeling hi ha, i que alguna cosa es podrà rascar per aquí.
No, això, se li veu al Mascolell una frustració constant a veure ara aquests què es treuen de la màniga.
Bueno, perquè al Mascolell li toca fer una persona com ell d'un prestigio, li toca fer un paper complicador, li toca fer un paper desagradable, desagraït.
No, i sobretot li toca fer un paper de secundari o terciari davant de dos tios, que és el Montoro i el de Guindos, sí. Que ells dos sumats, ell li dona 10.000 voltes. I això és molt difícil en el món, quan el teu jefe és més tonto que tu, a aguantar-lo.
En política ja saps que el que s'imposa no és, diguem-ne, el coeficient intel·lectual, sinó el poder que tens.
Sí, el que passa que recorda que el Mascolell de polític no en té res.
Bueno,
és tècnic i un generós que ha decidit ajudar el seu país en un moment difícil.
A més, els altres tenen la clau a la caixa i tenen més poder que ell. Vull dir que en aquest cas el tenen enganxat pels euros.
Pels dallonses.
Sí. Dissabte va ser molt divertit el discurset que va fer en el concert aquest d'aquí de l'Església, que va venir a presidir el Mascolell. I això, no? Perquè realment quan va tenir que començar... És que tots van començar donant les gràcies a les autoritats i de més i de més. I va ser l'únic que va tenir el petit detall, diguéssim, de recordar-se'n que les autoritats ho són perquè hi ha votants. I que es va dirigir al públic en general i va donar gràcies al públic per assistir i col·laborar i de més, no? I el seu discurs que va fer sobre economia perfecta, diguéssim, i però a l'hora de donar els agraïments, doncs, per exemple, es va deixar el president de la Mútua, que era l'organitzador de l'acte.
O pagant.
Però és igual. Ja ho veies que... Va. Jo penso que hi havia un moment en què estava despistat que no sabia ni ben bé on era, no?
A veure, jo crec que... A veure, el faro masculí és la diplomàcia i la... No? Les entrevistes i el que es perd, pobre home.
Sí, va venir ben bé no el compromís i ja està.
No la política no, però sí que hi ha una qüestió que ell té que crec que ajuda moltíssim a tranquil·litzar. És a dir, imagina tu en aquests moments amb el merder que hi ha i la cacau que el conseller d'Economia no fos el Mascolell. És un tio que inspira confiança a, jo diria que de manera transversal.
Com a tècnic, sí, sí.
Sí. I aleshores, ell com a tècnic inspira confiança i després hi ha una altra qüestió que crec que inspira confiança, que és el fet de que ell té claríssim el que és el paper del servei civil. És a dir, ell és un individu que té un mandat. Ell no pertany a la, entre cometes, classe política, sinó que ell ara serveix i el dia de demà no servirà i s'anirà. I s'anirà per la mateixa porta que ha entrat. Ni enriquit ni empobrit. Apa, el mateix, saps? I això crec que és un perfil polític molt especial, perquè normalment la gent quan entra en política en aquest nivell és entrar a la classe política i que epa a mi. I ara deixo la conselleria i em poseu en una caixa o em poseu davant d'una institució, em poseu en algun lloc, ell se'n tornarà per on ha vingut. Bueno, literalment.
El Mascolell ja ha arribat amb la carrera feta i bueno, ja no té cap necessitat de demostrar res. Vull dir que quan...
Sí, però això és un model. Això és un model, diguem-ne, per la famosa classe política que se n'adonin, perquè tots els que marxen, perquè se'ls ha acabat el tema, tots marxen, diguem-ne, amb uns morros que desapareixen durant un any, com el Castells, que no s'atreveix ni a sortir al carrer, etcètera, etcètera. I aquest senyor, en moltes coses, el senyor Mascolell, ha donat exemple.
Bueno, jo crec que el Castells com a tècnic també, era un bon, també és un bon tècnic, eh? Toni Castells també és un bon tècnic.
Sí, sí, ha sigut un bon conseller. Cuidado,
sí, sí, l'única cosa que no va saber és de psicologia humana i bueno, d'història d'Espanya.
Bueno, una altra història. Però jo crec que com a tècnic...
Però com a economista...
Jo crec que com a tècnic, els dos últims consellers que hem tingut podem donar gràcies de que no... Perquè, bueno, si fem mirant a darrere ens trobaríem coses rares.
Oi tant.
Per bueno, què ho dius? Per què?
No, perquè hem passat molts collons, en 30 anys hem passat molts consellers, tu, sí, sí. I ha passat de tot, eh?
Més temes. A veure, 10 anys després de presentar-se la primera denúncia, l'Audiència Provincial de Castelló va condemnar ahir l'expresident del PP i de la Diputació de Castelló, Carlos Fabra, a 4 anys de presó per 4 delictes fiscals comesos entre el 1999 i el 2003. La resolució judicial dels magistrats de la secció primera, que van ser els encarregats d'enjudiciar a l'octubre el conegut com a cas Naranjacs, en què estaven imputats Fabra i 4 persones més, també obliga l'exdirigent del PP i actual secretari general de la Cambra de Comerç de Castelló a pagar una multa de gairebé 700.000 euros i una indemnització del mateix import a Hisenda pels diners defraudats.
Era
previsible o no era previsible?
Era Vox Populi.
Ha trigat molt, no? Però perquè jo fa molt de temps que vaig llegir notícies d'ell.
Era Vox Populi que aquest home era un, obro parèntesis, presumpte, tanco parèntesis, delinqüent i un xoriço, no? Vull dir que el que és incomprensible és que s'hagi tardat tant, no?, per substanciar una causa com aquesta. I és que...
Home, necessitaven fissures a la inviolabilitat del PP al País Valencià. Necessitaven esquerdes, i les esquerdes es van produint, i cada dia més. Clar, abans formaven un bloc en què ell quedava dins del bloc.
El País Valencià i les esquerdes són boquetes ja, vull dir.
Però ara sí, ara sí,
ara ja és una cosa.
Ara sí, tira 5 anys enrere.
No,
de fet, Rajoy va donar suport en el seu moment a Fabra i va dir que era un ciutadà exemplar. Poca
sí,
broma,
sí,
eh?
Sí, el Fabra i d'en Jaume Mates a les Balears i de tots.
Home, i jo he vist...
I el Francisco Camps, que no, el Francisco Camps, que no el va protegir com una lloca, també.
Bueno, el que falta és veure, diguéssim, què passarà i si faran com el Jaume Mates, de que li reduiran la condemna i perquè no ho entri.
Perquè aquesta és una condemna en ferm d'alguna de les causes. Perquè en té diverses, eh?
No, aquesta és una primera una condemna que és recurrible.
Sí, que ell ja ha dit que recorrerà i la Cospedal ja ho ha explicat de que nosaltres confiem en ell i fins que la sentència no sigui ferma que ningú dedueixi res.
Ara sense fer verbalismes, vull dir, però bueno, estem al món de la política, estem al món de la data, bueno, el senyor anant al país veí a Itàlia, el senyor Berlusconi segueix en política actiu amb tres condemnes fermes. Vull dir que hi ha coses que no les entens. Tu no, tu ets un xiurisso de pot que munta, que és, no sé, tu, que has fet un desfalc de 25.000 euros per dir alguna cosa. Òstima, tardes poc a anar a la presó, tu. En canvi, aquests personatges, alguns ja amb condemnes fermes i a més encara es mantenen a la política i dius, hòstia, però com pot ser això?
A més, aquest em recorda molt el cas d'Al Capone. Capone va fer de milions de coses sí, i el van enganxar per Hisenda.
Sí.
I aquest, diguem-ne, la primera condemna és el més fàcil, que és defraudar Hisenda. I aleshores dius, sí, em sembla que són 600.000 euros o no sé què.
700.000 euros.
700.000 euros. Si això és la pecata minuta, imagina't els nivells doncs, de suborns, de corrupció, d'amiguisme, de no sé què, de clientelisme... El que sortirà.
D'aeroports, també, no?
Home, d'aeroports i de...
L'aeroport d'on ja, de l'avi.
De l'abuelito, no?
Com l'aeroport de l'abuelito. Diu, està l'aeroport de l'abuelito, que està esperant el primer avió, no?
Segur que no hi ha retards en aquell aeroport.
Castelló ha sigut una província, diguéssim, realment molt desgraciada en aquest aspecte, perquè els Fabra han sigut una dinastia que ha dominat la Diputació durant quatre generacions, que no és broma, quatre generacions, i haver trencat, haver pogut treure, diguéssim, el Fabra de la Diputació ha sigut el gran èxit. És com sortir de l'edat mitja, eh? Vull dir, perquè realment donava aquesta sensació. Eh? Vull dir que ells eren els amos i aquí es havia acabat el broc. Uh-huh.
Els pèrits d'Hisenda van confirmar que havia ingressat 3,2 milions d'euros sense justificar.
Maco.
I que no havien justificat aquests ingressos.
3,2 milions d'euros, eh? No estem parlant de... 3,2
d'un bitllet de 10 que hagi entrat per allà.
3,2 milions d'euros.
Jo el que em pregunto és, molt bé, això és una de les xifres que tenen. N'hi ha molts més. Aquest senyor, amb aquests diners, què és el que fa?
No ho sé, comprar-se ulleres fosques.
Sí, però escolta, 3,2 no ho necessites per comprar-te les millors ulleres del món,
no
eh?
No ho sé, jo crec que és...
Pot ser que amb la Merkel li interessa cada
penso
dia.
Jo sempre penso que l'acumulació de diners i que és una patologia, no? Jo crec que és una patologia, jo crec que hi ha una certa malaltia darrere, no? I no sé.
No, però com aquests senyors, per exemple, tu fas un dia la declaració de la renda i t'equivoques en alguna cosa, immediatament tens un avís, et diuen el que has de pagar, la multa...
I
aquest senyor que no hagués justificat 3,2 milions d'euros entre el 99 i el 2004, com han passat no sé quants anys fins que finalment un jutge encara ho pot recórrer, dius, punyeta, dic...
És una paradoxa que no seré cap resoldre mai, com Hisenda, un desgraciat com jo per dir alguna cosa, que hem una renda... Sap fins a l'últim euro que jo guanyo? No se'n deixa ni un, com em fan els borranys. Hòstia, però està tot, eh?
Si jo... No, i si es deixen alguna cosa, és en contra
tot, teva. Tot, eh? I hi ha gent que pot escatimar els euros per milions.
3,2 milions.
Jo no entenc com expliqui.
Sense justificar.
Que ho expliqui.
I a ningú, cap ordinador, se li dispara una alarma.
No. I en canvi
a tu 500 i
a mi,
wow.
Sí, a mi quan el diari de Sant Cugat pels articles m'havia pagat algo fa temps i tal, no sé si eren 500 euros l'any i tal, sortia allà, eh? 500 euros retenció
i
tal, em sortia.
Si està molt bé que surti, però que surti per tothom. No,
no, si jo em queixo.
Ja no, ja ho sé.
Inclús el Maravall ha dit, cony, mi si ho tenen controlat, ja comença a funcionar la informàtica i tal, no? I per resulta que hi ha un tio que té 3 milions, que se sàpiga, 3 milions i mig descontrolats. Dius, jo no entenc res.
Quan, jo sí que ho entenc, perquè cosa... algú li han dit quan es dispari l'alarma i surti aquesta xifra en vermell, vostè es dona de baixa aquest dia i es queda a casa, i l'endemà diguem-ne, ho passa.
Però abans hi havia una cosa, Hisenda funcionava, i una cosa es deien signos externos. Te'n recordes, allò?
Sí.
Deien, hòstia, aquesta persona No pot ser que faci aquesta declaració. Si té dos rolois, té tres cases, una a la Cerdanya, té tres querides i tal, qui no lliga.
Allò de les querides també sortia.
També, tot bé. Tu saps que hi ha l'anècdota de la burgesia de principis del segle XX, finals del segle XIX, no, que anaven allà al Liceu, no? I la senyora Puig li deia, escolta, diu, la querida dels Pujols és molt més lletja que la nostra, eh? Vull dir, era una cosa oficial. No, però vull dir que abans, tu hi hagi que és evident que no pot fer aquella declaració de renda, no? Per poc que... Si fes un mostreig, diria, escolti, aquest tio s'està fent la patota, no? Però si és que és una evidència aclaparadora. Però no.
I a l'inrevés...
I tu vas amb un jersei, i se paga l'any el mateix jersei, i gent de no perdona ni obreu.
Jo vaig conèixer un de molt ric, que vivia a Passeig de Gràcia, i aquest anava a tot arreu, amb 600, i amb roba una mica deshabillé, perquè no li notessin precisament la fortuna que tenia.
S'ha de ser desgraciat, perquè és com la disfrutava, el cabron, però bé, és igual. És que cals que et digui.
La disfrutava l'estranger. O sigui, s'anava de viatge i els viatges
bueno, a Sant Cugat també n'hem tingut algun que si era pels seus signes externos qualsevol li hagués donat caritat, però bueno, sí. No direm.
No, ara hauries de dir els noms, no.
Però que hi ha senyors d'aquells que diries, hòstia, no porto i 25 vegades més que tu, però bueno.
Gent que tenia molts terrenys, per exemple.
No, el patrimoni en general.
Home, hi havia el meu poble, el Xaterrero, que li deien el pobre Charlie. Sí. I quan el pobre Charlie va morir, els parents, que no havien tingut mai res a veure amb ell,
van
veure que tenia un patrimoni de milions de dòlars.
Sí.
I allò ningú s'ho creia. I aleshores...
Festa, no?
Clar, i tots els del poble... Caguin, jo, si ho hagués sabut, sempre anava, diguem-ne, fet un drap brut, i tal i que qual, esclar, ningú li feia la fortuna, sí, però... si ho arribem a saber.
Sí, jo ja coneixia un cas a l'empresa, no estic parlant de milions, eh? Que l'home, a veure, era famós pel tacany que era, hi havia anècdotes que realment...
Hòstia, exagerades.
Era quasi esperpèntic, no? I bueno, vivia en una fonda, salia molt la dona a Galícia, no sé què, pim-pam, anava fent com una formigueta. Saps com es va morir? Amb un cap de setmana traslladant amb la bicicleta un sac de patates que anava a comprar a Barberà, no sé què, perquè eren un euro més barata. Però el va atropellar un cotxe i se'l va carregar. Bueno, doncs els nebots es van quedar als calés. Doncs mira, què vol fer-hi? I va viure com miserable aquell home. Un miserable vivia aquell home. Bueno, doncs els nebots es van... Que no s'havia prejubilat perquè perdia uns euros i tal. Doncs no va disfrutar la jubilació, se'l va carregar un cotxe. Bueno, doncs mira, no? són opcions de vida.
Ara, si s'hagués prejubilat, hagués estat un desgraciat, de manera que millor que treballés, bueno, sí, que com a mínim estava entretingut. No, la quantitat de jubilats i prejubilats que hi ha en aquests moments, que estan deprimits i en tractament, allò que dius, Déu-n'hi-do...
Per cert, com va anar la festa de tardor,
bé,
Jordi?
Bé. Bueno, la festa de tardor jo crec que va anar bé. Va anar bé, en primer lloc, perquè no es va ploure, i això ja és una cosa ja a tenir en compte. Segon, perquè tant el dissabte com el diumenge, encara que potser una mica menys, jo crec que va fer un bon temps, i a partir de les 12 va fer solet i tal. Ara, home, jo crec que probablement, jo no sóc una bona persona comptant això, però probablement hi va haver menys gent que altres anys. Suposo que influeix el trasllat, d'entrada van fallar 5 o 6 entitats, perquè clar, tu fas les teves previsions i si tu canvien de dia doncs ja la gent no pot. Potser també el fred, ja era una època de neu, ja se sap que a Sant Cugat són molt propensos a anar a esquiar a la Cerdanya i a aquests llocs. No sé, tot plegat, no? Però bueno, en general diria que no va anar malament. Una altra cosa és que la festa... hauríem de ser capaços de canviar coses i d'actualitzar-la i tal, però bueno, a veure, jo sempre dic el mateix, la festa no se la inventa ningú, la festa reflecteix allò que volen fer les entitats i allò que són capaces de fer les entitats. Si el teixit associatiu dona per això, doncs dona per això, i el dia que doni per més, potser farem més coses, però avui per avui, en fi...
És el que hi ha.
No és una crítica, bueno, que ho fa el capot en aquesta vida, no? I, bueno,
sí, el que passa és que, a veure, ho dic perquè també hi vam parlar una mica amb aquesta cultura popular, no? Les entitats que van participar en activitats el dissabte després no hi eren el diumenge, no? I, home, això tampoc és correcte, perquè penso que la Fira d'Entitats té un sentit i és el que realment és la festa de la tarda. Això és el que ha sigut sempre la festa de la tarda. L'altre han sigut complements que s'hi han anat afegint, no? I si l'única cosa, doncs, és sortir i fer el seu espectacle i pel qual se'ls ha de subvencionar i no sé què més, doncs, a veure, no és ben bé això, eh? Jo em sembla, eh? Vull dir, una cosa ha d'anar compensada, diguéssim, amb l'altra, i l'endemà haurien d'haver estat en la festa aquestes entitats. Però, bueno, en fi.
Jo crec que tenim un, sí. tenim un problema, que no se'n quatenc ni molt menys, eh? Que les entitats, cada una té els estatuts que tenen i cada un fa el que pot, i que no estan acostumades a actuar i a reflexionar en clau de ciutat. Cada entitat, la seva coseta...
No, això és evident.
El món de reflexió són les quatre parets de l'entitat, això els que tenen quatre parets, els que tenen un local... Algunes tenen unes activitats molt concretes, amb uns dies molt concrets i són molt específiques. I bueno...
Però si fins i tot, diguéssim, aquestes entitats que ocupen la Casa de Cultura i que, diguéssim, doncs, que fan actes a la Casa de Cultura i de més, aquestes entitats no hi eren. Vull dir, no... després seran allà, però en canvi en aquí, que és el moment en què tenen una ocasió de donar-se a conèixer a la població, de participar en una cosa general de població, no, perquè ells ja fan les seves coses i de més, i això, doncs, bueno, a veure, no sé, jo penso, per exemple, que era un gran moment perquè el Club Montanyenc hagués exposat el projecte del nou local, i això no hi era, eh? Però, bueno.
De fet, vam fer una mostra o un recorregut dissabte, el primer dissabte que tocava que hi hagués festa de tardor.
Però allò va ser, diguéssim...
Per socis, sí. Sí, sí,
per socis, no per donar-ho a conèixer a la ciutat, ni molt més, que és el que jo m'estic de fer.
O la Unió també, podria aprofitar per explicar-nos el futur del teatre.
Sí. Tampoc no hi eren.
Que també és un dia que vam parlar en el seu moment, però sembla que està al caure, això.
De fet, nosaltres vam explicar quin és l'acord que s'ha de portar a l'assemblea i al ple...
S'ha fet, ja ho sé.
Divendres hi ha l'assemblea final de la Unió.
Ja, sí. Ha d'haver.
Ha d'haver-hi, o sigui, s'haurà de fer aquest divendres, i després això haurà de passar pel ple, també. És un consorci públic-privat, i per explico l'acord, implica cedir a l'Ajuntament el 50% de l'ús anual del teatre i el 30% de la sala Claver per a 35 anys, a canvi que el consistori inverteixi en l'espai 1,2 milions d'euros en els propers 3 anys. L'acord ha de passar per l'aprovació de l'assemblea, de la institució i del ple.
Bueno, això ho ha subministrat a la Unió, aquestes dades?
Les dues parts.
Bueno, perquè jo...
Unió i Ajuntament. Són les últimes que tenim.
Jo suposo que som membre del Consell de Cultura i tal i qual, i em van enviar un mig foli, però no deia res d'això. Però bueno, vale.
Està bé. Però deia alguna altra cosa.
Assabentar-se per la premsa, està bé.
No, escolta, nosaltres intentem explicar-ho i ja hi anàvem darrere. Hi anàvem,
jo sabia que havia una voluntat d'anar a un acord, sabia que la Unió està fatal i que l'acord ha de ser quan abans millor, no sabia les mínimes característiques, ara tu m'has dit almenys... Algú m'has dit cessió del 50%, no?, de la sala...
De la sala del teatre, sí. I 30% de la sala Claver per 35 anys.
A l'Ajuntament.
A l'Ajuntament, sí.
A l'Ajuntament. I l'altre 50% ho seguirà gestionant la Unió pel seu compte.
Uh-huh.
Vale. El passa després veurem com lliga això, no? Perquè, clar, sempre hem parlat aquí, home, aquesta sala B, que no sigui una sala C, no?, que sigui una sala B, que entri en el circuit, no?, d'arts escèniques de Sant Cugat, ben coordinat amb el Teatre Auditori, no tal... No sé si com lligarà això, no? Perquè es podem trobar amb una dicotomia de, no?
Sí, perquè això, oferta... això vol dir, vulgues no vulgues, una direcció artística destinada a l'Unió.
Sí, sí, però si estem parlant de dues gestions per separat, és a dir, si estem parlant d'una gestió específica de la Unió al 50% del temps i l'altra que se li cedirà a l'Ajuntament perquè faci el que vulgui, aquesta dicotomia no l'acabo de veure molt clara. Jo tenia que era una unitat tot el teatre, no? Bueno, no sé, ja ens ho explicaran, no sé.
Que l'entitat...
Que hi hagi una part, diguem-ne, lliure i no, diguem-ne, agafat sota els auspicis de l'administració pública.
La pregunta
pública.
És, hi haurà dues polítiques teatrals, per dir alguna cosa? Una condicionada pel seu complement de teatre auditori i una altra que serà allò que sigui capaç de fer la Unió, per entendre's. No sé.
Ja veuràs com al final la Unió serà el lloc estable que l'administració pública enviarà en totes les festes de fi de curs i les festes de Nadal perquè no es faci en el teatre. És a dir, ja veuràs que això anirà així.
No sé. Bueno, per això et dic que pots tindre dos circuits diferents el 50% del temps tot una política teatral, teatral per dir, o d'ús de l'escenari i l'altre un alt molt diferent. Bé, no sé, no sé.
Bueno, jo crec que han de seure abans que res, abans de signar cap altre document de cap tipus, de tipus cultural, i parlar del que, com es genera la cultura i com, diguem-ne, els diferents franges i teixits que es fan.
Perquè fa, si precisament volem que sigui una sala B i no una sala C, un raconet i tal, una sala B que sigui competitiu i que complementi l'oferta del teatre auditori, no sé, seria una cosa que òbviament s'hauria de parlar i s'hauria de... No? I ara...
I s'hauria de parlar...
Ara veig, més aviat em dona la impressió que és un repartiment de cromos, ara. Em dona la impressió, no?
No, Sálvame.
Claro, això per descomptat.
Té 400.000 euros
sí, això és
de deute.
Descomptat. Però un repartiment de cromos, jo et poso un milió i pico d'euros, que m'has dit tu...
1,2 milions.
I tu et dones a la sala un... Que, per cert, també existia un acord semblant al Centre Popular Andalús, també, que la sala aquella, que té unes característiques molt diferents i tal, hi havia un compromís de reservar un determinat temps per les necessitats que no, que, de l'Ajuntament que no es poguessin acomplir amb la Casa de Cultura, no? Mira, i que jo sàpiga, per això no s'ha fet res. Que...
Home, de fet, és un
jo
dels centres...
Jo crec que són sempre allò... L'Ajuntament no pot posar 1,2... per res, sinó que ha d'haver-hi contraprestacions sí. I la contraprestació d'una associació en deute és, mira, et cedeixo la sala va, i així de passada jo no m'he de preocupar de la programació durant els 9-10 mesos de programació a l'any. El que passa que, esclar, tampoc és tan difícil conèixer els grups de teatre i de música, etcètera, etcètera, joves que estan començant, etcètera, que es produeixen a Sant Cugat i als voltants, i dir, doncs mira, tenim com una mena de laboratori de les arts per vosaltres, que podeu venir a assajar, que podeu venir a crear, que podeu venir a representar, això tampoc és tan difícil, però veuràs que el carro no anirà per aquest pedregar, sinó per la cosa més fàcil, que és que el Teatre Auditori es descarregui d'una part de la seva programació, la que menys gràcia li fa, etc., i aleshores ja està. Ja veuràs.
Molt bé, ja veurem, a veure què...
Però cal, les instal·lacions necessiten una adequació ràpida.
No, això no és discussió.
No, sí, sí, no és una discussió. Però vaja, i la Unió diu que necessitem ja els diners perquè sí, tenen un deute que els pot agafar
per
les...
Però hi ha que tots hem estat d'acord i una de les coses que es veia quan han debatut el Consell de Cultura i la possibilitat d'un nou pla de cultura, el que es posen d'acord tots els grups de les escèniques és que falta una sala B. Però ja que t'hi poses, home, posa-t'hi bé, jo entenc que en el moment que estem posant diner públic allà, l'administració té molt a dir i molt a discutir per definir la nova ubicació del Teatre de la Unió d'acord amb les necessitats escèniques de Sant Cugat, no?
Sí, però el que passa és que, a veure, jo torno al mateix, perquè això ho hem discutit bastantes vegades. El problema és que no se sap, diguéssim, això de la sala C i de la sala B i de la sala C. És a dir, si per una banda representa que la sala B ha de servir per fer les obres de petit format, però lligades a la gran programació, o realment ha de ser un local que estigui al servei dels grups de la població, que són dues coses i són dos conceptes diferents. A veure, quan es surt el Teatre Auditori surt a partir de la necessitat, diguéssim, que hi havia aquí a Sant Cugat una sèrie de gent, etc, etc. Després això es transforma perquè políticament es creu que, bueno, que això servia per fixar població, perquè no se'n vagi a fora, etc. Vale, perfecte, d'acord. Però si ara la tornem, diguéssim, a liar i tornem a deixar 20 anys més als grups locals sense un lloc de referència, doncs, francament, eh?
No crec que sigui aquest el problema. Aquest no és el problema, evidentment.
Aquest és un dels problemes, Jordi.
Aquest no és cap problema en aquests moments. Seria estúpid que la Unió, un espai que ara està infrautilitzat, no hi hagués suficient oferta per subsocar-lo. Home, seria incomprensible, no fotis. Seria incomprensible.
En parlarem. En parlarem.
Entre altres coses, perquè el Teatre Auditori no ampliarà la seva oferta per gastar-se més calés i augmentar el seu pressupost.
No, simplement el que desviarà seran coses en allà, però desviarà coses de la seva programació. Bueno,
Si la programació és bona, però per això precisament he dit que no entenc aquesta dicotomia i aquest repartiment de cromos de dir jo em reservo 50%, tu l'altre 50%, quan hauria de ser un 100% gestionat conjuntament, amb cara i ulls. És precisament el que jo dic, però bueno.
Veurem.
Sí, Jordi... però deixar una banda oberta que sugestionin ells, tampoc està malament.
Marxem. Jordi Domènech i Sam, molt bon dia. La setmana que ve.
Farà el consorci.